11:14 minuts. Cada vegada que sentim el nom de Montplans no podem evitar un record molt sitgetà. Hem d'anar cap a l'any 93 inici, o potser fins i tot abans, quan a l'escenari del Gran Casino de Barcelona, a Sant Pere de Ribes, la cubana va presentar Come el Coco Negro. I la Montplans cantava Corrientes 348, segundo piso ascensor. I ens semblava que la gent queia dels seients morta de riure. Passat, contin, 26 anys, 27, vés a saber quants, i a l'altre costat del fil telefònic, saludem a una veterana amb moltes hores de vol. Montplans, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Suposo, suposo que recorda aquesta anècdota, la Montplans.
I tant que la recordo. De tota manera, la meva vida a Sitges va començar, amb la cubana va començar l'any 83.
Amb aquell...
Amb les Delicatessen.
Sí, senyora.
Sí.
Abans
d'ahir. El que passa que hi va haver molt temps que jo venia cada dia a Sitges i estava tot el dia a l'oficina d'una cubana que encara no estava acabada de, diguéssim, de llançar, no?
És que...
Sí, la meva vida a Sitges té història.
És que fa un moment parlàvem amb l'Esther Soto, protagonista d'un altre dels espectacles que es podran veure al Prado.
Fantàstic, per cert.
I és clar, l'Esther Soto, la Montplans, l'Anna Barrachina, la Mercè Comas... I al darrere de totes vosaltres hi ha una història que en els orígens és bastant compartida i que, per tant, de nou, gairebé, diguem-ne que aquesta excusa del festival Dona Art en Femení us torna a portar totes en un escenari...
A casa,
no?
A casa. Ens torna a casa.
A casa.
Sí, per almenys a mi és la meva casa teatral, i tant.
Comencem pel sentit del festival. La Montplans, que porta tants anys en el món del teatre i que de ben segur n'ha vist de tota mena, aquest missatge de el paper de la dona, la vindicació de la dona, la situació, el context en el qual es viu ara, creu que encara s'ha de defensar molt, que propostes com aquestes encara han de ser molt presents?
I tant. Jo crec que, que de l'any 60 en ara s'ha millorat molt el tema de la dona, això no ho discuteix ningú. El que passa que mentre hi hagi tantes dones que moren cada any, mentre hi hagi que les dones cobrem menys que els homes pel simple fet de ser dones, mentre hi hagi una sèrie de coses que... una falta de respecte que hi ha cap a les dones des de les institucions o des del poble en general, no? Que educacionalment encara no s'ha arribat a una igualtat real. Jo crec que sí, que fan falta aquestes coses. Fan falta, i si no fessin falta són d'agrair. Perquè sempre maco, diguéssim, que una mostra de teatre de dones, i sobretot locals, com és en el cas de Sitges i tant, jo trobo una idea espectacular. O sigui, que superdivertida i a més molt... No sé, vull dir, perquè hi ha de tot, no? Hi haurà tots els registres i... Hi ha poesia, hi ha música, hi ha teatre, hi ha cabaret, hi ha riure, hi ha drama. Està molt bé, és fantàstic.
Per què el 2019 estem així? O si Montplans d'alguna forma s'imaginava que amb l'arribada de la democràcia, les noves generacions, la gent jove, en fi, Europa, el món, la mentalitat més oberta...
A veure, a Espanya l'arribada de la democràcia a Espanya ha sigut una mica
d'aquella manera.
Un fake, no, que es diu avui en dia, una enganyifa, no? Perquè arriba la democràcia, però són els mateixos que hi havia abans o els seus familiars directes, poca democràcia han tingut. Però és sí, hi ha una falta d'educació de base, crec jo, eh? Vull dir, això s'ha d'ensenyar a les escoles i no es nota la millora fins que han passat 20 anys, quan aquesta genteta petita que va a les escoles, doncs canvien una mica el paradigma de la societat.
Sembla mentida perquè acabem de parlar amb Esther Soto i ens ha dit l'educació, els valors. Parlem amb Montplans, l'educació, els valors.
Sí, és bàsic, és bàsic.
És bàsic.
Sí, jo crec que sí. Perquè si... I a més hem de tenir referents. Hi ha un problema també molt gros amb la gent jove, que no tenen referents. Els referents que tenen no són gaire vàlids. I llavors el que anem és anar continuant una estructura que no és la bona.
Gaire vàlids.
El problema és que no és aquí, és allà i és a tot arreu, no?
Gaire vàlids vol dir que són uns referents molt superficials?
Bueno, jo crec que fins i tot negatius. A veure, com hem arribat aquí, com hem arribat a tenir els mars plens de plàstic. Pues perquè la gent era mal educada i perquè la gent no té... I llavors, si hi ha un nen veu que el seu pare o la seva mare fa unes determinades coses, les repeteix, no? I clar, i les escoles no n'hi ha prou amb les escoles. Diguéssim que les escoles ensenyen, però la família hauria d'educar. I això no sol passar, la veritat. Em sap greu dir-ho així,
no.
Sembla, eh?
És que el que volíem era precisament una opinió des de la sinceritat i des de la sensació. La Montplans és dona de xarxes socials o no?
Déu-n'hi-do. No és que sigui molt activa, però les tinc. Soc de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, de Messenger, d'aquesta, la més famosa.
També Instagram?
Instagram.
També.
El que passa que sóc poc activa, diguéssim. De tant en tant, i a més les utilitzo per coses diferents. O sigui, Instagram no l'utilitzo més per... Quan faig una foto que m'agrada,
sí,
doncs la passo.
D'acord.
Facebook és per les coses... les coses de feina, i llavors el Twitter perquè coses més... opinions més polítiques o compartir coses que em semblen interessants.
Doncs Déu-n'hi-do, no?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Però vaja, no sóc molt, molt activa, però sí m'agraden. I faig una estoneta cada dematí i una estoneta al vespre.
D'acord, és a dir que no hi ha, d'alguna manera, no hi ha massa dependència.
Espero, no.
No.
A veure, m'ho reprimeixo, perquè és molt fàcil estar tot el dia amb el mòbil, és molt fàcil
caure amb aquesta tentació,
caure amb la tentació. I intento, doncs, si vaig a dinar amb amics, no treure el mòbil de la bossa, si, saps, sempre quan, bueno, per descomptat, si camino, i si anem als teatres, doncs tenir-lo, no utilitzar-lo, tenir-lo apagat. Llavors intento això, fer de matí una estoneta, a la nit una estoneta més, diríem que la nit abans d'anar a dormir faig una horeta de mirar tot i després llegeixo una mica i després ja m'adormo. però vaja, ja et dic.
En mesura.
Sí, és una mica... Sí. Però ho intento,
Ens hem posat en el dia a dia de l'any 2019, però ara el que els llegirem, que forma part del text del monòleg que Montplans portarà a escena aquest diumenge, dia 8 de setembre, segurament...
Tinc moltes ganes, per cert.
Això no en dubtem gens ni mica.
D'ensenyar-ho a la meva gent.
I nosaltres que hem tingut la sensació, quan hem vist la fotografia de la nota de premsa de l'obra, no té res a veure, però a nosaltres ens ha semblat que veiem aquella Lola Herrera de 5 hores com Mario, allà ficada a l'escenari de negre, i explicant una cosa que segurament vostès a casa seva pensaran: ostres, i tant, però si és això. I la cosa és, ja imagino que dirà la gent quan vinguin a dir-me l'últim adeu, si és que ve algú. Se la veu tranquil·la, Sembla que dormi. Ha quedat molt bé. Hi ha coses per les quals no passa el temps. I aquestes frases ho demostren,
aquestes frases són... I tant.
No han canviat,
títol, I la del títol...
I la del títol. Sembla que rigui.
I llavors aquesta dona una mica ambigüetat, no? Perquè és una cosa que dius davant d'un mort,
cert.
Però en canvi l'acció de riure és una acció molt viva. I llavors aquesta contradicció és la que té l'obra, diguéssim.
D'acord. Perquè
està
començo...
des del punt de vista d'una dona que ja és morta,
sí.
Però en canvi explica una vida molt plena, explica una vida... una vida plena d'amors, no parla de la mort aquesta obra, parla dels amors que complen les nostres vides. I és una mica un retrat també de l'últim segle, perquè és clar, és una dona que va néixer el 1914 i es mor ara fa res, es mor al cap de 100 anys. I és una obra que em sorprèn molt, perquè hi ha gent que diu que riu molt, gent que plora molt, gent que riu i plora, o sigui que cada persona agafa una mica és clar, és que són moltes vivències, no?
Doncs comencem per aquí, perquè tenim una certa sensació que abordar el tema de la mort només es pot abordar quan un se sent molt lliure en la feina que fa, perquè si no, suposo que d'entrada ficar-se amb un tema així, diguem-ne que ja és arriscar una mica, per allò que fas una obra de teatre, sí, de què va? Doncs mira, de la mort, uf, mare, ja hi som. Això és gairebé, diríem, que una convicció personal haver volgut fer una obra d'aquest tipus?
Sí, jo ja fa... Però és una idea que la tenia de fa molt temps, eh? Ja tenia escrita molta cosa, havia fet recerca de moltes històries, però, estava com aturada i tal, i un dia parlant amb un company que jo havia treballat amb ell, l'havia ajudat amb una cosa que havia fet, amb malalts mentals i tot, i llavors vaig parlar, mira, tinc això i tal. I li va agradar tant... que es va posar ell també a fer recerca del tema i a donar-me temes i tal, i al finalment ho vam fer entre els dos i crec que ha quedat un text molt polit, un text molt que no és gens redundant, no va a res rascant per fer mal o per fer pena o per fer... No, està explicat. Aquesta dona podria explicar això sense sentir emoció i el públic sentiria exactament la mateixa emoció.
D'acord,
que
vull creure que aquest era un dels reptes, no? No caure en aquella falsa, no sé si dir, emotivitat
morbositat. No hi ha morbositat, crec jo, no, gens ni mica, no.
Aquesta Montplans autora s'ha desenvolupat en altres àmbits o no?
Sí, ja vaig fer la Cheslong. Que també la vaig fer amb un company, amb el Miquel Crespi, que havíem estat junts a la Cubana. La Cheslong també era una idea que portava molt de temps, un text que jo anava gravant amb un caset tot el que semblava ocorreguent i al finalment ho vam polir i era una història, també un monòleg, però amb una pianista, cantava moltes cançons, molts couplets, perquè la història era d'una
couplettista.
La Cheslong la vaig fer molts anys... i molt, era una obra molt maca. Vaig fer també un altre espectacle de producció pròpia, que era una lectura de poemes amb una ballarina. Què més vaig fer? Vaig fer un altre monòleg que se'n deia, com deia aquella, que era un text a partir de frases fetes, no? I era molt divertit i tal, però aquest era molt més petit.
No ha anat mai la Montplans més enllà dels textos teatrals?
Com vols dir?
Bé, fàcil. Pensar en una, no sé si dir, en una petita novel·la, en una petita història, amb relats...
Ah, escriure. No, sí. Vaig escriure un relat curt, sí, que està integrat amb un llibre de relats curts, però, m'hi hauria de posar. Ara, el que tinc ganes de fer quan tingui temps, o quan em jubili, que dic jo, quan em jubili de debò, m'agradaria fer un... no per la gent gairebé, sinó per mi, recordar la meva vida, saps?
Caram.
Agafar i escriure els records que tinc. Perquè tinc por que arribi un moment que no me n'en recordi.
Vas dir?
I no sé, penso que valdria la pena fer un esforç i anar recordant temes, perquè de vegades surten temes i no sé com és que estiro del fil i van sortint coses i dius, oi, però si això no me'n recordava, no? No et passa, tu?
Sí, oi tant, però és que paradoxes de la vida...
Una volta vas a un moment de la teva vida que no hi havies pensat
mai
a dir una paraula... Clar. I estires el fil i et surten tots els records d'aquell tema, no?
Això és allò de la Madeleine de Proust, eh?
No ho havia pensat mai, això.
I de la mateixa manera, quantes persones els diuen hauries d'escriure sobre la teva vida, sobre el que has fet, i diuen no em vull saber res. I en canvi, aquí hi ha una intenció de voler deixar per escrit records personals.
Sí, però no tan sols pels altres.
No, per un mateix.
Per mi, perquè si mai arriba que no me n'en recordo, pugui agafar i llegir-ho i pensar
Caram.
Que he tingut una vida. Penso que les persones que perden la memòria i pensar que no tenen història, perquè, clar, totes les coses que fem cada dia amb la gent amb la que ens relacionem i que de cop i volta no recordis res, ha de ser horrorós, no? I llavors, si em passa això, poder agafar allò, aquelles fulles, aquella carpeta que tinc allà a l'ordinador, encara que no sigui impresa, i dir, ostres, això ho he viscut jo. És veritat, jo he tingut una vida. No?
Això és un pensament de la maduresa, eh? Per si de cas...
Sí, bueno, ja
per si de cas...
Madura.
Sí, és clar.
Ja som madures.
Per si de cas.
Per si de cas.
Tornem a l'obra. Perquè, i ficant-nos en un àmbit que ara no sé si dir que és també molt tendència. És tendència el monòleg ara, per bé que Montplans ja fa anys que...
Que en fa, sí.
Que en fa. Però ara està de moda el monòleg, no?
Sí, està de moda el monòleg bàsicament còmic.
Mm.
Aquest és el que està de moda. El monòleg de teatral... de sentiment, de que no saps si riuràs o ploraràs. Aquest monòleg no està tan de moda. Està de moda el monòleg que fa riure, això sí. Però també és una mica... És perquè és molt difícil muntar una obra de teatre, la veritat. És molt car.
Sí.
Llavors, un mateix, si ha d'esperar que vinguin... Jo totes les coses que m'he muntat jo personal, totes les produccions meves, han sigut perquè en un moment donat que no hi havia feina, doncs jo em posava a treballar amb això. Després ja ho tenia mig endegat i venia feina. Bé, doncs ho deixava, no? Però, d'alguna manera, és més fàcil muntar-te... Bueno, a veure, no, és més barat, més fàcil
sí.
Ara hem de dir més fàcil i dic no és més fàcil.
És més fàcil en el sentit de la logística de l'espectacle i de tot això.
Però és molt complicat tirar endavant una obra, eh? És molt complicat. Sí, és molt complicat tirar endavant.
Agafant...
Una cosa i no haver d'estar amb gent, també, perquè així ho fas a la teva manera com tu vols, exactament.
Però... O sigui que, en el fons, en el monòleg hi ha l'absoluta llibertat individual de fer el que un creu.
Clar, i també surt més barat per la persona que contractes, clar, no és el mateix contractar un monòleg que contractar una obra amb 7 actors i actrius, saps? O sigui que, per descomptat, sí, està de moda doncs una mica pels temps aquests que passem de crisi.
Sí, clar, parlant de llibertat, a aquestes alçades de la pel·lícula, la Montplans ha fet sempre el que ha volgut?
Sí, bueno, no sé, jo he dit poques coses no, eh? Molt poques coses he dit que no. M'agrada el fet de que diguin, he pensat que ho pot fer l'amunt i ja m'engresca. A mi m'engresca molt tot quan em venen a buscar per fer teatre. M'agrada molt fer teatre. Si m'agrada l'obra que faig, m'agradaria veure-la des de fora. I si des de fora veig una obra que m'agrada molt, m'agradaria estar dins.
Sí.
M'agrada el teatre i no he dit gaire que no sé si he triat. I sóc molt bona, molt disciplinada també, eh? Dono moltes opinions i tal, però quan el director em diu això ho has de dir sense bellugar la cara, doncs allò ho dic sense bellugar la cara.
Doncs anem.
Si em diu aquí no has de caure simpàtica i has de fer una ganyota i has de treure la llengua, també la trec, saps?
Doncs anem a estirar d'aquest fil. Ser dona ha condicionat la carrera?
No, sincerament no, crec que no. Ser dona et condiciona la vida. La vida sí que te la condiciona, perquè et passen moltes coses diferents si fossis un home i has d'anar adaptant el que vols fer al fet de ser dona. Moltes coses, ja me'n recordo, la primera cosa que em van dir que no, jo estava estudiant disseny gràfic i la signatura de fotografia, després vaig ser fotògraf, però la signatura de fotografia, doncs el profe va demanar un ajudant i jo vaig dir jo, perquè jo m'apunto sempre a la primera, jo, i no em va voler, perquè va dir que, bueno, és que esclar, una noia que de vegades havia de fer coses que no sé què. Vaig també amb la classe de grafisme, també vaig dir que volia anar d'ajudant i van dir que no, perquè és que, esclar, els estius els homes van amb calçotets, una dona per allà al mig. I a més em van dir tota la cara, bueno, si vols podries venir a portar-nos el cafè, deia, sí. I vaig dir no, jo vinc a estudiar com vosaltres. No? O sigui, el fet de ser dona sí que et condiciona, però trobes la manera, no?, d'anar escapant totes les dones, sobretot les d'una generació que hem lluitat i que hem fet, jo crec que hem sortit, no ho sé, ara estic generalitzant.
No.
Hi ha moltes dones que han patit molt, la veritat.
Sí. Quan agafem el fil de la conversa amb l'Anna Barratxina, quan una actriu es fa gran, no sé si dir hi ha feina, no hi ha feina, els papers... Som per
hi ha menys guions amb gent gran, sí, amb dones grans. Sí, hi ha menys guions, per descomptat que hi ha menys feina perquè hi ha menys guions. O sigui, tots els guions, els textos estan fets per gent jove i, bueno, l'Anna Barratxina és jove.
Sí, sí, però ella ho deia
però d'adaptar, sí, però s'ha d'adaptar també una mica, cada una ha de buscar la feina per l'edat que té. De dones grans, que dones grans sóc jo sóc una dona gran, i clar, hi ha molts menys textos, per descomptat, i llavors encara totes tenim ganes de treballar. Jo he tingut molta sort, la veritat és que no sé a qui he d'estar agraïda, però jo tinc molta sort, tinc molta feina, i m'ho passo molt bé encara fent aquesta feina.
I a qui tingui vocació d'actriu i sigui molt jove i vulgui començar la Montplans, què li diria?
Home, que li agradi el camí, que no només arribar, perquè ahir ho comentàvem amb una noia, amb una actriu jove, no? I ella deia, és que hi ha molta gent que es pensa que tot és arribar, no volen treballar, no, deia de la seva gent jove.
Sí.
I aquest és, jo quan vaig de vegades a fer xerrades als col·legis i tal, et diuen com s'arriba a ser famós, i jo penso, i jo sempre els dic, t'ha d'agradar el camí, si no t'agrada el camí no arribaràs mai. Llavors és un treball, no és només arribar a tenir allò que et dona quan fas una feina que t'agrada, no? Que és, doncs, un arquitecte serà el que li donguin cases a fer, un pintor que li donguin retrats, no sé, t'ha d'agradar el dia a dia, el treballar, el fer la feina molt ben feta. És una mica com les classes d'anglès. El primer curs hi ha molta gent. El segon curs, quan veuen que s'ha d'estudiar perquè si no passes del How are you, ja hi ha menys gent. I el tercer curs encara hi ha menys gent. O sigui, i això és igual. Quan veuen que la millor s'ha de treballar més del compte per arribar allà on volen arribar, doncs ja canvien. Jo els diria que disfrutin molt amb la feina que fan, que no pensin en les hores que hi esmercen i que tirin endavant si realment volen. Si no, pues que es busquin una segona opció.
El que passa és que segurament hi ha alguna feina que no demani treballar bastant per aconseguir determinades il·lusions?
Totes.
Totes,
el que
no?
passa és que aquesta és molt il·lusionària.
Ah.
Aquesta és il·lusionadora.
Exacte.
És un sol allà dalt, saps?
És molt llaminera.
És llaminera, no és... sí que s'ha de treballar doncs, per ser advocat o per ser no sé què, però és que l'actor i l'actriu és molt il·lusionadora. Mm-hmm.
És que tenim aquella sensació de que parlem amb una actriu que no volia ser famosa, només volia ser actriu.
Clar, és així, exactament.
És així.
Jo no havia pas comptat mai que era famós, jo treballava amb la cubana, a mi no em coneixia ningú... I jo, allò m'encantava, i quan em va venir a buscar de goll de gom, doncs tampoc pensava que ningú sapigués el meu nom, si és que no és una qüestió de que coneguin el teu nom, és qüestió de que facis la feina ben feta, que t'ho passis bé, i que algú, el que t'ha de contractar, se n'adoni de tot això i digui, oh, m'agrada com ho feia. Ara compten bastant amb el que siguis de famós, eh? Això també t'ho he de dir, que... agafen gent, noies i nois,
sí.
pel simple fet de que han sortit a la tele i per fer el teatre ara depèn molt de que hi hagi un cap de cartell.
Mm-hmm. Això... O sigui que no depèn tant, si agafem aquest argument, allò fins al final, eh? No depèn tant de la capacitat, sinó depèn més dels seguidors.
Bueno, i m'explicava aquesta noia, que és una noia que té 22 anys i està treballant i ha fet cosetes i tal, és molt bona actriu i és una noia jove amb pares actors i actrius i és molt seriosa en aquest aspecte. Em deia, diu, és que hi ha gent que et venen i et miren quants seguidors tens a Instagram.
Aquest... és un argument...
Si t'agafen,
sí.
si tens un milió de seguidors a Instagram, per exemple.
Ja, ja.
I això és terrible. Però suposo que és aquelles pàgines que va girant de la vida, que ara hi ha una nova... Hi ha una nova... no paradigma, jo què sé. Ara tot ha canviat, no?, amb les xarxes socials, mm-hmm. amb... no sé, potser és lo normal, no? És la venda,
sí.
Has de vendre.
Però no dona tant la sensació que sigui el que respon més a l'essència del fet teatral i de la professió, no?
No, gens en absolut, clar. Però si passa, potser és per alguna cosa.
Això,
vol dir que...
Això està clar.
Que és que t'assegures audiència,
mm-hmm.
que és tan difícil de tenir-la, perquè la gent... li costa sortir, li costa gastar-se els diners, li costa... I llavors has de fer tot el possible per
agafar una certa...
Per
seduir el públic, eh?
Per seduir el públic.
Per seduir el públic. A part del...
Acabo la paraula.
11 i 42 minuts per acabar, a part del Sembla que rigui que representarà la Montplans el diumenge dia 8 a les 7 al Saló Teatre del Prado,
en la... que vingui tothom a veure-ho, que els hi agradarà molt. Encara que els hi sembli que no, ja veuràs com els hi agradarà.
Allò que els dèiem, eh? No, que parla de l'amor, però que no va com algú pensa. Eh?
Parla d'amor.
En la cartera de projectes de Montplans, a part d'aquest Sembla que rigui, que va també, òbviament, fent gira, donant, fent bolos,
sí.
Què més hi ha?
Doncs el dia 9 de setembre me'n vaig a Madrid, perquè fem durant 2 mesos fem el Gran Mercado del Mundo de Calderón, que ja el vam fer aquest juny, el vam fer aquí al Nacional. Ara ens anem a fer-ho al Teatre de la Comèdia allà. Després tinc una obra que ja vaig estrenar al Poliorama aquest mes de juliol, que se'n diu De mares i filles, que és un text del Paco Mir, que el faig amb l'Anabel Tutusau,
sí.
És una mare i una filla, jo sóc la mare, per descomptat.
Per si algú dubtava.
Sí, i és una obra preciosa, divertida, emocionant, estic molt contenta també d'aquesta obra, que la vam fer, va agradar moltíssim, i la tornarem a fer aquesta temporada que ve, estem cercant teatre, que això és tremendo.
Això de cercar un teatre, eh? Vaja, com Sant Josep i la Mare de Déu, els pastorets.
Sí, cercant posada.
Cercant posada.
No, és veritat, és dur, és dur. És
perquè què passa, que els teatres juguen el mateix rol, si no portes públic, si no omples cada dia, això no...
Sí, clar, ja. Això una mica. I per altre cantó, que programen amb molt de temps, a l'avançada,
ja.
Saps? Llavors, bueno...
En la vida d'un actor, no, això...
Però ja tenim, també ja tenim bolos, eh? Vull dir que ja hi ha... que tenim bolos. Mm-hmm. De moment, potser, si no trobem teatre fins l'altra temporada, omplirem fent bolos.
Doncs,
o sigui que tinc un parell de coses funcionant i un parell de coses en projecte.
Mm-hmm. Doncs...
que ja us en direu assabentant.
Doncs això sí que és una agenda plena, 11:45, 11:45, 11:45. Montplans, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres. Diumenge dia 8 a les 7 de la tarda al Saló Teatre del Prado. Sembla que rigui. Molta sort
gràcies
en el futur, com no. Gràcies, adeu-siau, bon
gràcies
dia.
Gràcies a tu. Una abraçada per tothom.